Són les 8, molt bon dia a tothom.
Bon dia per una jornada assolellada amb cel molt cobert i temperatura més fresca que ahir.
Supermatí, el despertador informatiu del Baix Empordà.
Bon dia, com esteu? Són les 8 del matí d'avui dimarts 24 d'octubre del 2023. El sol sortirà d'aquí a 9 minuts a Vall-llobrega, on a aquesta hora tenen 16 graus, 13 a Romanyà i 16 a Albons. Ha plogut arreu aquesta nit i avui tindrem un dia ennuvolat. Potser no gaire pluja, però ennuvolat. Les temperatures baixen respecte ahir, màximes que, com a molt, pujaran fins als 23 graus. Avui, alguns titulars del dia al supermatí, un dels titulars ens porta al Startit, i és que els Mossos han fet caure la banda que va sabotejar les antenes de telecomunicacions. Ho recordareu, tota la zona va quedar sense internet durant uns dies a l'agost. Doncs bé, ara s'ha sabut que havien actuat a una desena de punts més de tot el país. A Palafrugell, el Museu del Suro celebra aquest dissabte els seus 50 anys i hem de felicitar també al Voluntariat per la Llengua, que fa 20 anys que es va establir al Baix Empordà. Avui al Supermatí parlarem amb el president de l'Associació d'Empresaris Surers de Catalunya, l'AECORC, el senyor Joan Puig, per parlar de l'estudi Valor Socioeconòmic i Valor Ambiental de la Indústria Surera Catalana. I com cada dimarts parlarem de tecnologia i oci digital amb en Martí Seguí. De seguida ho repassem tots, però abans saludem els periodistes que ens acompanyen cada matí. Maria Alzina, bon dia.
Hola, molt bon dia, Dani.
Ferran Castelló, bon dia.
Molt bon dia.
Anna Salvador, bon dia.
Hola, bon dia.
I Paula Camps, bon dia.
Bon dia.
Supermatí, de dilluns a divendres de 8 a 9.
Desarticulen el grup criminal que va sabotejar les torres de telecomunicacions de l'Estartit.
El grup criminal estava especialitzat en robatoris amb força a empreses a qui atribueixen un total de 8 robatoris amb força i un delicte de danys per haver provocat sabotatges considerables en infraestructures crítiques de comunicacions. Els investigadors de les unitats de l'Àrea d'Informació de Girona i l'Àrea d'Investigació Criminal han detingut un total de 3 persones d'edats compreses entre els 23 i els 31 anys.
Un estudi mostra l'interès creixent del peix de proximitat als restaurants del Baix Empordà.
L'interès per la proximitat i la sostenibilitat en l'indústria de la restauració està en augment. I això es fa evident a través d'un estudi que posa de manifest la creixent demanda del peix de proximitat en els restaurants del Baix Empordà. Aquesta investigació forma part del Pla Estratègic Palamós Peix, una iniciativa que té com a principal objectiu impulsar el sector pesquer en aquesta regió catalana i alhora fomentar el creixement econòmic mitjançant l'ús i promoció dels productes pesquers locals.
El Museu del Suro fa aquest dissabte la festa dels 50 anys.
Ho farà amb una festa el dissabte a partir de les 6 de la tarda. Hi haurà activitats familiars, un acte oficial amb la lectura de textos literaris, actuacions musicals i una barra solidària per recaptar fons per la Fundació Bimar.
I aquest dissabte també un altre esdeveniment, un altre museu de casa nostra, en concret el Museu de la Pesca de Palamós, que es prepara per realitzar una ruta literària per Palamós inspirada en la novel·la Un punto azul en el Mediterráneo d'Eva Espinet.
L'esdeveniment es farà el dissabte 28 d'octubre a partir de les 12 del migdia pels carrers de Palamós, on s'ambienta la trama del llibre. Per parlar-nos d'aquesta activitat ens ha visitat l'autora i creadora de la ruta literària, Eva Espinet.
I qui també fa anys és el Voluntariat per la Llengua. En concret, fa 20 anys que es va establir al Baix Empordà.
És la iniciativa del Consorci per la Normalització Lingüística que emparella un aprenent de català amb un voluntari perquè es vegin periòdicament i així l'aprenent pugui practicar la llengua més enllà de classe. El Baix Empordà, la iniciativa va començar l'any 2003 a Palafrugell. Per celebrar que ja fa 20 anys que es va posar en funcionament a la comarca, aquest cap de setmana el Consorci va fer un acte a Calonja.
I que en Genís inaugura l'exposició Univers Creatiu, això a Palafrugell, amb una xerrada de Núria Pi.
La xerrada de drets humans universals s'emmarca en la commemoració del Dia Mundial de la Salut Mental. Els assistents també podran visitar l'exposició Univers Creatiu amb les obres dels membres del Club Social de Palafrugell. Serà aquesta tarda.
La Barcelona Wine Week i també la periodista Ruth Toirano i el mestre Soler Eloi Madrà han rebut els premis Gla d'Or que atorga l'Associació d'Empresaris del Suro de Catalunya.
Aquest any la periodista Ruth Toirano i el mestre en la feina de Palasuro Eloi Madrià han estat guardonats per les seves contribucions. Però l'esdeveniment no només va sobre premis, també va revelar un estudi sorprenent que ens diu que la indústria del suro a Catalunya val aproximadament 884 milions d'euros. Aquesta xifra subratlla la gran importància d'aquest sector per la regió i ens mostra la seva influència econòmica de manera fascinant.
Doncs avui parlarem, com dèiem abans, amb el director d'aquest l'Associació d'Empresaris Surers, el senyor Joan Puig, per parlar d'aquest estudi Valor Socioeconòmic i Valor Ambiental de la Indústria Surera Catalana. Tot això serà avui, aquí al Supermatí, però més enllà del Baix Empordà, doncs estan passant coses. Per exemple, un primer pas de cara a la investidura de Pedro Sánchez, que és imminent, el PSOE i Sumar ultimen un acord per reeditar el govern de coalició a l'Estat que necessitarà l'aval de l'independentisme per poder arrencar la legislatura. Tot apunta que aquest acord el presentaran aquest migdia i que, entre altres, inclouria una reducció de 40 a 37 hores i mitja les hores de treball setmanal a partir de l'any que ve. El pacte programàtic entre les dues formacions es produeix abans del repartiment de carteres, que encara no s'ha tancat, i de la signatura més difícil, que és lligar el suport d'Esquerra, Junts, Bildu i el PNV. Hamas ha alliberat dues hostatges més, dues dones grans de nacionalitat israeliana. L'anunci arriba tres dies després de l'anunci d'una mare i una filla nord-americanes, que van ser les primeres hostatges alliberades per l'organització islamista. En total, per tant, ja són quatre les hostatges posades en llibertat. Hamas ha justificat per raons humanitàries. En tot cas, encara queden uns 200 hostatges que ha fet l'organització islamista després dels atacs a Israel. I és tu Catalan, és l'eslògan amb què universitats i actors econòmics reclamen l'oficialitat del català a la Unió Europea. Òmnium ha reunit les principals institucions acadèmiques i econòmiques del país per demanar que tots els estats membres de la Unió Europea votin sí a l'oficialitat del català a la Unió Europea. Esquerra Republicana, Bildu i el BNG han presentat una proposició no de llei al Congrés dels Diputats per desclassificar la informació relativa al 23F. Això després que Antonio Tejero assenyalés Joan Carles I per estar darrere la insurrecció militar fallida del 1981. Sumar també ha demanat que es desclassifiquin els documents secrets del 23F. I Foment del Treball proposa allargar la pista del Prat, de l'aeroport del Prat, cap a la Ricarda i compensar-ho amb espais naturals. La proposta de la patronal Foment per l'aeroport preveu ampliar la pista un màxim de 840 metres i passar per damunt de la llacuna amb una pista elevada amb pilones. Ara és el moment de la previsió del temps.
El Supermatí és l'informatiu que t'explica tota l'actualitat del Baix Empordà.
Marc Vila, bon dia.
Bon dia.
Avui ahir el termòmetre va fregar els 28 graus a la Bisbal, però sembla que avui la temperatura serà més baixa, no?
Esperem una jornada de dimarts amb poc protagonisme del sol, un dia que serà molt ennuvolat però sense risc de pluja. I és que avui la temperatura a la comarca podrà baixar ben bé entre 3 i 5 graus, tant la mínima com la màxima. Així doncs, les temperatures que esperem seran més fresques que ahir dilluns. Ens mourem entre els 10 mínims i els 23 màxims. L'ambient serà més fresc a l'espera d'una nova pujada de temperatures de cara a demà. L'aire serà de tramuntana, entre fluixa i moderada, a quasi tota la comarca. Només quedarà al marge de la tramuntana la zona més al sud del Baix Empordà. I per demà tornem a passar a un ambient més càlid, amb un dia que serà més assolellat i que es mantindrà igual de cara a demà passat. Tot esperant una nova reculada de temperatures per acabar la setmana.
I el comentari del dia avui al Supermatí ens l'envia l'activista cultural Neus Colomí.
Haureu vist que els darrers temps a cada bloc de notícies hi trobem tres temes protagonistes: el canvi climàtic, el desplaçament de persones i els conflictes internacionals. I la seva interrelació es fa cada cop més palesa. El canvi climàtic és una realitat científicament reconeguda, encara que políticament menys tinguda, i està tenint un impacte significatiu en els ecosistemes i en la vida humana arreu del món. Les seves repercussions sobre el desplaçament de persones i la creació de tensions i conflictes en diferents regions del planeta són cada vegada més evidents. En primer lloc, el canvi climàtic està provocant fenòmens com l'augment del nivell del mar, la desertificació o l'augment de la freqüència d'esdeveniments meteorològics extrems. Aquestes pertorbacions tenen un impacte directe sobre les economies locals i les activitats agrícoles, provocant la pèrdua de recursos naturals i una disminució en les oportunitats de treball i subsistència per les comunitats que en depenen. Com a conseqüència, moltes persones es veuen obligades a abandonar les seves llars i a buscar refugi en altres regions, o fins i tot en altres països. Aquesta migració forçada pot provocar tensions significatives entre les comunitats locals i els migrants, especialment quan es disputen recursos limitats com l'aigua o terres de cultiu. A més, l'augment del nombre de persones desplaçades posa una pressió considerable sobre els serveis socials i econòmics, sobrecarregant els governs nacionals i els organismes internacionals encarregats d'atendre aquestes crisis humanitàries. En molts casos, aquestes tensions poden desembocar en conflictes armats o tensions polítiques que poden agreujar encara més la situació. Davant d'aquest panorama, és essencial que la comunitat internacional i els governs treballin conjuntament per abordar les causes subjacents del canvi climàtic, reconduir les tensions polítiques perquè no desemboquin en conflictes armats, així com establir polítiques i programes que abordin els temes del desplaçament forçat i que proporcionin suport adequat a les persones afectades. Però lluny d'això, veiem com els estats estan optant per ampliar el pressupost en armament en detriment del de la sanitat, medi ambient i els serveis socials. Estem triant el camí equivocat. I tant de bo siguem capaços de refer el camí.
Gràcies, Neus Colomer. 8 i 11 minuts. Deixeu-me ampliar una notícia que fèiem, que explicàvem en el repàs informatiu més enllà del Baix Empordà. Us dèiem que hi havia la possibilitat que avui es presentés aquest acord entre PSOE i Sumar. Doncs bé, ja s'ha confirmat que s'ha arribat a aquest acord entre les dues principals forces progressistes de l'Estat, el PSOE i Sumar, per fer un futur govern de coalició, si aconsegueixen els suports necessaris dels independentistes i nacionalistes. I l'acord es presentarà avui a 9:15 del matí al Museu Reina Sofia amb les intervencions de Pedro Sánchez i de Yolanda Díaz. Aquesta és l'última hora que acabem de conèixer. Va, i amb tot això, obrim l'informatiu d'avui del Supermatí.
Supermatí, el despertador informatiu del Baix Empordà.
Notícia important, perquè han desarticulat el grup criminal que a l'agost va sabotejar les torres de telecomunicacions de l'Estartit. Un grup que estava especialitzat en robatoris amb força a empreses. I els atribueixen un total de 8 robatoris amb força i un delicte de danys per haver provocat sabotatges considerables en infraestructures crítiques de telecomunicacions. Els investigadors de les unitats de l'àrea d'informació de Girona i l'àrea d'investigació criminal han detingut un total de 3 persones entre 23 i 31 anys.
Les detencions i identificacions són el resultat de 2 investigacions policials que venen de les denúncies de sabotatges a torres de comunicacions de la regió de Girona que es van fer el mes d'agost, a més dels 8 robatoris amb força empreses entre el juliol i l'octubre d'aquest any a diferents punts de Catalunya. L'àrea d'informació va poder determinar que els presumptes autors dels sabotatges a les torres de comunicació eren un home i una dona de 23 anys a qui se'ls ha detingut per un delicte de danys. Aquestes persones tallaven amb radials tot el cablejat de les torres de telecomunicacions per inhabilitar el senyal. Així provocaven problemes en la recepció d'emissores de ràdio i televisió, problemes d'accés a internet i en la cobertura de telefonia mòbil, però també inhibien els senyals de les alarmes, fet que aprofitaven per cometre els fets delictius. D'altra banda, els investigadors de l'àrea criminal van arribar a la conclusió que els autors de 8 robatoris formaven part d'un grup criminal per la seva especialització. Els lladres inspeccionaven la zona prèviament, escollint minuciosament les vies d'accés i de sortida, provocaven talls de subministrament a les empreses, utilitzaven inhibidors de freqüència, s'asseguraven de la no activació de les alarmes i també disposaven de sistemes electrònics de seguiment per tal de monitorar els moviments de les seves víctimes. Els agents van comprovar que les dues investigacions estaven connectades entre elles, ja que els autors formaven part del mateix grup criminal. De fet, per cometre alguns robatoris prèviament van danyar les torres de telecomunicacions per inutilitzar els sistemes d'alarma i facilitar els robatoris a l'interior d'empreses. Així, els agents de l'àrea d'investigació criminal van acabar detenint 3 persones, les dues anteriorment descrites i una altra dona de 31 anys, com a presumptes integrants d'un grup criminal i com a autors de 8 robatoris amb força. També van identificar-ne 3 més que estan en crida i cerca pels mateixos motius.
Els autors, per tant, els autors, dèiem, se'ls va detenir el passat 16 d'octubre.
Es van fer diverses entrades i escorcolls a les localitats de Blanes i Llinars del Vallès, on es van intervenir telèfons, radials, trepants, una estació de soldar, bombones d'oxigen, una escopeta de balins, inhibidors de senyals, serres, ciselles, becs de lloro, eines diverses, aparells OBD, volumètrics, localitzadors, dispositius de seguiment GPS, discs durs, ordinadors, càmeres de fotografia amb objectius i una caixa forta. Els detinguts van passar a disposició judicial el dia 19 d'octubre davant del jutjat d'instrucció de Figueres pels robatoris amb força i el dia 20 d'octubre davant el jutjat d'instrucció d'Olot pels danys a les torres de telecomunicacions. La investigació continua oberta a l'espera de que arran de la informació intervinguda es puguin desprendre indicis de participació dels investigats en més fets o en d'altres persones.
I com van relacionar tots aquests casos?
El cap de l'àrea d'investigació criminal dels Mossos de Girona, Carles Martínez, ha explicat que la investigació els va portar primer a sospitar d'unes persones que utilitzaven una furgoneta. Aquests indicis els van portar a investigar els ocupants d'un habitatge i després d'uns dies de seguiment van determinar que algunes d'elles formaven part de la banda criminal.
I comencem a monitoritzar les persones que hi ha dins de l'habitatge. Quan comencem a estudiar i a fer seguiment d'aquestes persones, veiem que alguna d'aquestes sí que està vinculada amb imatges que apareixen als primers fets i immediatament veiem que tenen una activitat bastant constant pel que fa a delictes contra el patrimoni.
A més, Martínez assenyala que es tractava de lladres que tenien antecedents per fets similars. Tot plegat va portar els investigadors a fer dues entrades i registres en domicilis de Blanes i Llinars del Vallès. El cap d'investigació dels Mossos a Girona ha reconegut que hi ha objectes que han robat i que ja no es podran recuperar, o bé perquè l'han venut al mercat negre, que són elements molt buscats, o bé perquè la banda l'ha enviat al seu país d'origen. Finalment, Martínez ha remarcat que l'afectació a les empreses va ser molt important, però també a la ciutadania. I és que el sabotejament de les torres tallaven les comunicacions durant hores fins que la companyia aconseguia reparar-ho. Unes reparacions que els Mossos han explicat que eren rellevants tant pel que fa al cos econòmic com personal.
Sembla que hi ha un interès creixent pel peix de proximitat als restaurants del Baix Empordà. La Fundació Pro Mediterrània i la Universitat de Girona han fet un estudi en col·laboració per avaluar aquest interès creixent dels consumidors pel peix que podem aconseguir prop de casa, dins dels restaurants del Baix Empordà. Aquesta investigació s'enmarca dins del Pla Estratègic Palamós Peix i ha estat dut a terme per acadèmics de la Universitat de Girona amb l'objectiu d'analitzar la comercialització de productes pesquers locals en l'àmbit de la restauració comercial.
L'estudi va implicar una anàlisi detallada de les ofertes gastronòmiques de 75 restaurants del Baix Empordà durant els mesos de març a juny del 2023, identificant prop de 2.784 plats que incorporaven peix i marisc en les seves preparacions. A més, es van realitzar 33 entrevistes amb restauradors i gerents de restaurants especialitzats en la cuina a base de peix per obtenir una visió completa de la situació. Els resultats de l'estudi proporcionen un perfil dels restaurants, la seva oferta gastronòmica, les espècies de peix utilitzades i les tècniques culinàries més comunes. Els resultats destaquen un augment en la demanda per part dels consumidors de peix fresc i local i la importància de destacar l'origen dels productes a les cartes dels restaurants com a estratègia de comunicació per fidelitzar la clientela. Aquesta investigació és part del Pla Estratègic Palamós Peix, que té com a objectiu impulsar el sector pesquer a la regió i fomentar el creixement econòmic mitjançant els productes pesquers locals. Aquest estudi es suma a altres iniciatives de la Fundació Pro Mediterrània i ha estat finançat pel Fons Europeu Marítim i de la Pesca amb el suport de Galp Costa Brava.
El Museu del Suro commemora, el Museu del Suro de Palafrugell commemora aquest dissabte, aquest cap de setmana, el seu 50è aniversari. I ho farà amb una festa a partir de les 6 de la tarda. Hi haurà activitats familiars i un acte oficial amb la lectura de textos literaris.
Ho explica Ràdio Palafrugell Josep Espadaler, director del Museu del Suro.
Us convidem a tots. Primer estem en xarxa a partir de les 6 de la tarda a la Bòbila amb un mag, amb una actuació de mag i una castanyada, i després aquí fem l'acte, diguem, més formal, amb la col·laboració de l'Escola de Música i la col·laboració de Ciutadans, i després farem un concert de rock a la nit, a les 10, amb el Rock and Roll Brothers.
L'esdeveniment inclourà activitats familiars i una celebració de la castanyada a la Bòbila a càrrec de la xarxa Palafrugell a les 6 de la tarda. A 2:15 del vespre faran l'acte oficial de celebració. Hi participarà el doctor Jaume Pere Arnau, director del Museu Nacional de la Ciència i la Tècnica de Catalunya. Diversos rapsodes palafrugellencs llegiran textos literaris sobre el patrimoni i el món del suro i també tècnics i polítics parlaran sobre el passat, el present i el futur del Museu del Suro. I a més, hi haurà la participació de l'Escola de Música de Palafrugell. La festa culminarà amb el concert dels Rock and Roll Brothers a les 10 de la nit. A més, es disposarà d'una barra solidària per recaptar fons per la Fundació Bimar, una entitat sense ànim de lucre que treballa per oferir suport a les persones amb especials capacitats al Baix Empordà.
Doncs moltíssimes felicitats als companys del Museu del Suro per aquests 50 anys, per aquest aniversari, dinamitzant el món del suro i donant a conèixer la realitat del suro. Després parlarem, ja us ho hem dit, també del suro com a valor econòmic. Ho farem després parlant amb el responsable de l'Associació d'Empresaris Surers, però de moment volíem felicitar el Museu del Suro i explicar-vos que aquest cap de setmana hi ha la festa de celebració del 50 aniversari i, de fet, en seguirem parlant durant tota la setmana, perquè val la pena tenir-ho previst. 8 i 20 minuts. El Museu de la Pesca de Palamós, en aquest cas, es prepara per realitzar una ruta literària pel municipi inspirada en la novel·la Un punto azul en el Mediterráneo, d'Eva Espinet. L'esdeveniment es farà el dissabte 28 d'octubre a partir de les 12 del matí pels carrers de Palamós, que és on s'ambienta la trama del llibre.
Tot i que l'autora no ha desvetllat concretament quins carrers es visitaran durant la ruta literària, Eva Espinet explica que es farà un viatge al Palamós dels anys 30, després de la Guerra Civil, però també ens traslladarem als anys 90. La ruta passarà pel moll, pel nucli antic del municipi o al passeig marítim, entre altres espais. A més, una de les característiques d'aquesta ruta és que tothom qui vulgui es pot apuntar a l'activitat de show cooking que es farà a l'Espai del Peix.
Bé, hi ha una part de sorpresa, però et puc dir que té molta relació amb el llibre. Hi haurà dues o tres receptes dels que se'ls parla en el llibre. I és molt, molt interessant i són receptes que són part de la història però que són antigues. Mm-hmm. I la cuina de l'Espai del Peix del Museu de la Pesca es recupera perquè la gent les conegui. Jo crec que les dues activitats juntes són una meravella. Mm-hmm. I ja el lector es quedarà completament embuit per aquesta història, no?
L'autora també explicava que veia necessari oferir una ruta literària d'aquest tipus a Palamós.
Cal recordar que Un punto azul en el Mediterráneo neix d'una anècdota familiar. La vida d'Eva Espinet va desvetllar en un dinar familiar una història d'amor adolescent que va tenir amb un jove alemany que poc després marxaria a combatre la Segona Guerra Mundial. L'autora llavors passa a fer-se preguntes sobre com hauria acabat aquesta història d'amor si la seva àvia hagués marxat a Alemanya amb aquest jove.
I la veritat és que és molt maco perquè és la relació entre una àvia i una neta que van descobrint un gran secret en la família i això ajuda a una mica a exorcitzar tots aquests fantasmes del passat i tancar amb les velles ferides, no? I és això, és una història que desafia el poder de la memòria i la força dels sentiments, no? És una història de transformació, d'aprenentatge, d'amors impossibles, de traïcions, etc. No?
Eva Espinet, que és historiadora, va documentar-se a Palamós sobre els diferents conflictes que van sorgir a l'època de la Guerra Civil, un dels períodes que s'aborda la novel·la. Va ambientar la novel·la en la Belle Époque a Palamós, tot i que el llibre també viatja fins a París i Berlín en el període de la Segona Guerra Mundial. En total, l'autora s'ha documentat i ha escrit el llibre en 3 anys. Eva Espinet explica que està molt satisfeta de l'evolució que ha tingut el llibre després de la seva publicació. A més, des de Palamós, el llibre ha tingut molt bona acollida. Eva Espinet explica més que encara es poden comprar entrades per poder participar tant a la ruta literària com al show cooking d'Un punto azul en el Mediterrani.
Doncs ens hem d'imaginar que realment la novel·la deu ser molt rigorosa a nivell històric i a nivell tècnic, perquè si el propi Museu de la Pesca de Palamós, que és l'encarregat de també la divulgació històrica del municipi, doncs si el propi Museu de la Pesca l'ha seleccionat per fer-ne una ruta, també un show cooking, etc., doncs imaginem que el llibre deu ser, deu valer la pena de llegir. Recordeu aquest dissabte, aquesta visita guiada pel municipi, per Palamós, relacionada amb aquest llibre, Un punto azul en el Mediterráneo, d'Eva Espinet. Ara mateix, 8, pràcticament 25 minuts. Aquest any el Voluntariat per la Llengua celebra els seus 20 anys. És la iniciativa del Consorci per la Normalització Lingüística que emparella un aprenent de català, ja ho sabeu, amb un voluntari, perquè es vagin periòdicament veient i perquè així vagin, doncs, l'aprenent pugui practicar el català més enllà de classe. Al Baix Empordà, la iniciativa va començar l'any 2003 a Palafrugell. Per celebrar que ja fa 20 anys que es va posar en funcionament a la comarca, aquest cap de setmana el Consorci va fer un acte a Calonge.
A l'acte hi van participar tant alumnes actuals com antics, així com professores de català d'arreu de la comarca. Des del 2003 al Baix Empordà s'han format 3.400 parelles presencials i 90 més de virtuals. Com dèiem, la iniciativa va començar a Palafrugell, però poc després s'hi van afegir altres municipis com la Bisbal d'Empordà, Calonge, Palamós, Torroella o Castell-Platja d'Aro. Durant l'acte es van fer parlaments institucionals i a més va homenatjar una persona que fa de voluntària per la llengua des del 2003, des que va començar. Finalment va acabar amb una actuació musical a càrrec de Lídia Lobato, propietària de la llibreria sobre música de Calonge. A part d'això, també es va organitzar un taller de castells amb els minyons de Santa Cristina d'Aro. En aquests 20 anys de funcionament, més de 175.000 persones han participat en el voluntariat per la llengua arreu de Catalunya.
I Can Genís inaugurarà l'exposició Univers Creatiu del Club Social de Palafrugell amb la xerrada Drets Humans Universals, de Núria Pi. Serà aquesta tarda, amb motiu de les activitats de commemoració del Dia Mundial de la Salut Mental, Ferran.
Núria Pi és la directora de Formació i Comunicació de Suport Girona, una organització privada i sense ànim de lucre dedicada al suport jurídic i social a les persones amb qualsevol discapacitat i edat. Acompanyen més de 1.000 persones i sovint actuen en situacions extremes. També inauguraran l'exposició Univers Creatiu amb les obres creades pels membres del Club Social de Palafrugell. La xerrada i la inauguració serà avui a les 6 de la tarda a la sala d'actes de Can Genís.
3 minuts i mig i 2 quarts. La Barcelona Wine Week, la periodista Ruth Troiano i el pelador de suro Eloi Madrià han estat guardonats amb el prestigiós Premi Glad d'Or, atorgat per l'Associació d'Empresaris Surers de Catalunya, la ECORC, per la seva destacada contribució al món del suro. A més, en la mateixa gala es van revelar els resultats d'un nou estudi que assenyala que el sector del suro a Catalunya té un valor econòmic d'uns 884 milions d'euros.
L'acte, celebrat a l'Hotel Mas de Torrent, va reunir figures clau del sector surer, forestal i empresarial, amb l'objectiu de destacar el valor del suro català com a producte natural de qualitat i sostenible amb impacte beneficiós en àmbits socials, econòmics i ambientals. Els premiats d'aquest any van ser la Barcelona Wine Week per la seva implicació en la promoció del vi sostenible i la reutilització de taps de suro per aconseguir una reducció de residus. La periodista Ruth Troiano, pel seu talent i compromís amb el món del vi i suro, i el pelador de suro Eloi Madrià, que ha dedicat la seva vida professional a difondre l'art de treure suro i la importància del sector, tot i la seva jubilació recent. A més, l'estudi presentat durant la gala, realitzat per l'ESCI UPF School of International Business i encarregat per la Fundació Institut Català del Suro, va concloure que el sector surer de Catalunya té un valor econòmic a prop de 884 milions d'euros. Aquest valor inclou tant la contribució de les empreses sureres catalanes com els beneficis ambientals derivats en els serveis ecosistèmics proporcionats pel suro. Aquest estudi demostra que el sector surer té un valor compartit considerable que va més enllà de l'activitat empresarial, sent gairebé 4 vegades més gran que el seu impacte econòmic dintre.
Supermatí, de dilluns a divendres de 8 a 9. Repassem el que passa a casa nostra i et descobrim les novetats, els personatges i els espais més destacats del Baix Empordà.
Doncs bé, ara us ho explicàvem. En aquesta gala dels Premis Glador, que es va celebrar aquest divendres, es van fer públics els resultats d'aquest nou estudi Valor Socioeconòmic i Valor Ambiental de la Indústria Surera Catalana, redactat a l'octubre per la School of International Business de la Pompeu Fabra. Per parlar-nos dels Premis Glador i també d'aquest estudi i els seus resultats, ens visita el president de l'Associació d'Empresaris Surers de Catalunya, la ECORC, el senyor Joan Puig. Bon dia.
Bon dia, tingueu.
Com està després dels Premis Glador, que és un dels moments més importants de l'any, no? Per l'Associació d'Empresaris Surers?
Doncs la veritat és que sí, des del punt de vista públic nosaltres tenim moltíssima activitat privada, convenis col·lectius, etc. Però des del punt de vista públic és el moment on ens trobem tot el sector per visualitzar i per demanar a la societat tot allò que el suro representa. Per tant, és un moment important per nosaltres aquesta festa, sí.
Expliqui'ns una mica, per posar-nos en situació, en context, perquè és cert que, doncs, que a Palafrugell hi ha certa consciència de la importància del paper del suro, però potser no hi ha un prou coneixement de l'entramat empresarial que hi ha ara mateix, de l'entorn empresarial que hi ha ara mateix al voltant del suro a tot el país, que seria una de les feines, no?, també de l'Associació d'Empresaris. Expliqui'ns, faci'ns una radiografia de la situació de l'empresa del suro ara mateix a Catalunya.
A veure, a nivell espanyol hi ha dues associacions que tenen certa relevància. Nosaltres, la més important és la catalana, Associació d'Empresaris Surers de Catalunya, i llavors n'hi ha una altra, Extremadura, Associació d'Empresaris Surers d'Extremadura. La diferència entre ambdues és que aquí a Catalunya hi ha molta més concentració d'empreses, això ha sigut sempre així, és un tema històric, i en canvi l'associació del sud, de l'Extremenya, doncs és molt més preparació de suro en primera fase, no? Llavors, a Catalunya, l'associació és històrica, porta molts anys de vida. El que sí que s'ha anat fent és actualitzant i renovant, evidentment, en noves juntes directives, però des del punt de vista empresarial, el que ha passat en els últims anys és que, com a per tot, creiem, hi ha hagut una concentració d'empreses. És a dir, l'Associació d'Empresaris Surers de Catalunya ara fa 10 anys doncs eren al voltant de 50 empreses i en aquests moments en som 16, eh? Això, que semblaria que és una cosa doncs traumàtica i que evidentment ha sigut difícil doncs fer aquest procés, s'ha generat perquè, bueno, l'economia a nivell mundial doncs requereix de certes dimensions i per tant doncs hi ha hagut absorcions i adquisicions entre empreses del sector. Evidentment que les crisis del 2008 i del 2020 amb la Covid doncs han influït en una reducció d'empreses, però el volum d'activitat és molt similar al que teníem del que tenim avui en dia. D'altra banda, a nivell de Catalunya, en aquestes 16 empreses que li deia, darrerament a l'associació hem tingut dues noves altes, que és una, creiem o interpretem com una petita senyal de que encara queden coses per fer i que és possible que, sobretot amb empreses d'altres aplicatius del que ha sigut sempre tradicional, que és el tema de fabricar taps per vi tranquil o taps per xampany, que és en el que som molt forts aquí a Catalunya, doncs hi ha altres aplicatius com puguin ser suro per la construcció o altres tipus d'aplicatius de suro com la cosmètica, etc., que sembla que van generant alguna nova activitat, cosa que per nosaltres és molt desitjable, evidentment. En qualsevol cas, la concentració d'empreses s'ubica a Girona, quan parlem de Catalunya s'ubica a Girona, i en concret en dos o tres municipis, Palafrugell és un, però n'hi ha més, i bé, jo crec que amb això li he fet una mica de síntesi del que és l'entorn industrial. No?
Uh-huh. M'ha dit, a banda dels taps de suro, m'ha dit el suro per la construcció, que em podria imaginar una mica les aplicacions, imagino per aïllaments, no? Aïllaments, però potser m'equivoco, però suro per cosmètica?
Sí, suro per cosmètica, sí. El sector està embrancat en moltíssimes temes d'innovació. Innovació en conèixer més bé el que és el producte i perfeccionar el producte suro, perquè les exigències dels mercats des d'un punt de vista enològic, des d'un punt de vista sensorial, han crescut molt i això ha fet que el sector hagi invertit moltíssims cèntims en innovació. Però dintre d'aquesta innovació han aparegut empreses de l'entorn més de Barcelona que veuen en el suro com un element possible per temes de cremes de senyores, perquè sembla que és capaç d'arrastrar no sé quins compostos de la pell i fer una mica d'abrasiu en la pell per tal de que les cremes puguin penetrar millor en el teixit cutani, no? No en sé més, de veritat, ja sóc un empresari que es dedica a fabricar taps per xampany, però sí que us puc dir que les converses i la participació d'aquestes empreses amb nosaltres en projectes d'investigació són molt interessants i que ells hi veuen un futur esplèndid.
En aquesta gala dels Premis Glador es va entregar el reconeixement a la Barcelona Wine Week, a Ruth Troiano i a Eloi Madrà. Madrià.
Sí, Madrià. Sí.
Expliqui'ns per què s'han escollit aquestes tres personalitats.
Mireu, primer, aquest era el 31è certamen, que no està gens malament. El 30è va ser, vam celebrar-ho en el Museu del Suro per també acompanyar els envells amb la seva pròpia celebració com a museu. I en aquest cas, aquest any han sigut aquests tres, com esmentaves bé, la Barcelona Wine Week, perquè és el certamen firal de venda de vins o d'exposició de vins més gran d'Espanya. És un certamen que surt d'Alimentària, que s'independitza d'Alimentària en l'any 2020, i amb ells tenim una excel·lent relació des del punt de vista de, bueno, sobretot de consciència mediambiental. És a dir, nosaltres els expliquem les bondats del suro des d'un punt de vista d'economia circular i del que representa la preservació dels boscos i dels entorns, i això ha fet, doncs, que ells ens hagin ajudat a posar espais per recollir els taps que després reciclem del certamen, no? Això com un exemple, però hem aconseguit fer conferències al voltant de temes de suro en el certamen, etc. Però penseu que és un certamen molt, molt gran que està a Barcelona, que hi passen més de 20.000 persones, que venen compradors d'arreu del món, que té el suport del Ministeri d'Agricultura i de l'IFEX, i nosaltres hem volgut, doncs, bueno, agrair-los aquesta sensibilitat que tenen envers el tema del suro. La senyora Ruth Troiano ha sigut perquè ella és una divulgadora de temes de vi, però és una persona amb una sensibilitat extraordinària per explicar les bondats no només del vi, sinó tot el que hi ha darrere del vi, no? Quan parlem del que hi ha darrere del vi, parlem dels entorns també, igual que el suro. I el senyor Eloi Madrinyà, perquè és una persona que ha sigut 40 anys pelador, s'ha jubilat, però és un gran pedagog i un gran difusor de també tot allò que fa al món del suro. Per tant, aquestes tres persones pensàvem que feien un bon homenatge a un reconeixement públic a organismes que ens ajuden com a sector suro.
Deixem-li fer una petició, perquè no sé si amb el mòbil amb què estem fent la trucada, si t'he posat els mans lliures o alguna cosa, si podria treure els mans lliures, si anar a parlar directament
no, no
al mòbil.
No tinc els mans lliures.
Ah, no, doncs llavors continuem així, ja està bé, cap problema. Com dèiem, en aquest informe, en aquesta gala, es van presentar els resultats de l'estudi Valor socioeconòmic i valor ambiental de la indústria surera. I una de les conclusions és que el valor econòmic del sector surer és d'uns 884 milions d'euros. Explica'ns aquesta xifra.
Bueno, la xifra, al final, com deia en el discurs de l'entrega dels valors, és el que la gent es fixa. És a dir, o quantifiquem les coses amb un valor econòmic o no tenim consciència del que representa un sector. Això ho ha fet el sector del teatre en temporada alta, això ho ha fet tothom i també ho hem volgut fer nosaltres. La xifra, en definitiva, és quin valor tenen les coses que es mouen en un any per part del sector surer. I com explicava la introducció, nosaltres sempre parlem de les facturacions de les empreses, parlem d'aquest tipus de coses, de les explotacions de les empreses, però el que hem posat en valor és tot aquell suro que s'està traient del bosc i que, per tant, dona ocupació a gent del bosc, que, per tant, també fa una prevenció d'incendis del bosc. Tot això es pot arribar quantificat amb mètodes estandarditzats internacionals, i hem volgut posar-ho en mans d'experts, en aquest cas, com bé dèieu, l'Escola Internacional de Negocis de la Pompeu Fabra, per tal que ens ho quantifiqués. I això és el que hem fet. Vam poder tenir una visió global del sector i anem prenent tots plegats consciència que és evident que sense la transformació no tindríem un sector industrial i no tindríem aquesta valoració, però que el que hi ha darrere del sector, és a dir, els boscos, els arbres, l'extracció del suro, doncs té un valor tan o més important, en aquest cas més important que la pròpia activitat econòmica de transformació.
Uh-huh. I tot aquest entorn, diguem-ne, si parlem d'una evolució, no sé si l'informe es fixa en l'evolució temporal del valor, tant econòmic com socioeconòmic.
Aquest és un primer estudi, és la primera vegada que el presentem, jo crec que per això precisament la importància i destaquem el fet, perquè és la primera vegada que ho quantifiquem, insisteixo, sempre hem parlat de les facturacions només de les empreses, dades de facturacions d'empreses i exportacions en tenim de molt antigues, però és la primera vegada que quantifiquem tota la part que hi ha darrere de l'empresa, no? el que té referència a la matèria prima. La intenció és continuar-ho fent, per tant, si vostè em fa aquesta pregunta dintre de 3 anys, 5 anys, doncs probablement li podré dir una mica més bé de quina és l'evolució històrica d'això.
I previsions, és a dir, són optimistes? Quins són ara mateix els riscos o els elements que poden condicionar l'entorn del suro?
Jo crec que som molt optimistes perquè per fi la societat, tots nosaltres, i nosaltres ens incloguem, hem pres consciència de que l'important és transformar coses naturals de manera respectuosa. Penseu que totes les empreses en aquests moments estan fent avaluant petjada de carboni, per tant, intentant reduir el consum d'aigua, intentant reduir els consums de plàstic, intentant utilitzar energies netes. Per tant, jo crec que tots plegats som conscients de que hi ha una feina enorme a fer, i en el cas d'aquí de Catalunya nosaltres som molt optimistes. I en aquest sentit us dono algunes dades. Penseu que la part forestal de Catalunya estem parlant de més de 100.000 hectàrees de suro, més de 100.000 hectàrees de suro, que això és moltíssima extensió, de la qual en aquests moments estan en explotació al voltant d'un 30-35%. Per tant, queda moltíssima feina a fer sobre neteges de boscos, sobre gestió dels boscos, queda moltíssima feina a fer perquè la indústria està exigint, demanant i pregant als propietaris forestals que posin suro a la seva disposició per continuar creixent. En aquest sentit, avaluar com a molt positiva la feina de la Direcció General de Boscos, perquè estem amb ells establint un pla estratègic, que serà un pla estratègic a més de 20 anys, perquè tot el tema del suro, del bosc, com sabeu, des que es planta un arbre fins que es pot aprofitar el suro, passa molt de temps, però estem elaborant un pla estratègic per tal que aquest 35% del bosc suro català que avui s'explota pugi fins a un 50-60% de la superfície. Per tant, el futur ho veiem amb optimisme. Altra cosa és que veurem si els mercats ens acompanyen i la dificultat que tenim de manca de competitivitat respecte als costos energètics de les empreses catalanes, respecte a altres qüestions. Però el futur ho veiem amb optimisme perquè el producte és un producte natural i el mercat i les persones el que cada vegada demanem més és productes naturals.
Clar, és a dir, clar, el que deia, no? Cal que... És a dir, el suro ha de tenir una sortida, no? No sé si ja pateixen per alternatives com el plàstic que poden afectar també doncs el consum de suro.
Miri, no, aquesta és una si em permet, una falsa llegenda. Penseu que la Unió Europea, com li deia abans, va en el sentit contrari de que això ens hauria de preocupar. Vostès saben que els plàstics d'un sol ús s'estan prohibint. Per tant, taps de plàstic que hem d'un sol ús no tenen cap sentit en el món tal com avui ho entenem. És més, hi ha moltes bodegues que estaven utilitzant taps de plàstic que ens estan demanant taps de suro. Per tant, per nosaltres aquest no és un element que ens preocupa, insisteixo, més del 70% de tot el consum de taps del món és de suro. El percentatge que representen els plàstics és el que és, no? Han tingut el seu lloc en el mercat, però ara els hi venen mals moments perquè, insisteixo, amb les normatives europees de prohibició de plàstics d'un sol ús, com són, no sé, les palles per beure de plàstic o tantes coses, no? Doncs tot això tindran un futur més aviat dolent comparat amb el nostre. Per tant, nosaltres el que ens hem de preocupar és de nosaltres mateixos, ens hem de preocupar de tenir la suficient matèria prima. Aquest és el tema. I per tenir la suficient matèria prima el que necessitem és que els boscos es gestionin de manera endreçada, de manera ordenada, però amb sensibilitat, amb responsabilitat, perquè gestionin, que no sigui només un 35% del total de la superfície sobre de Catalunya la que estiguem utilitzant, sinó que sigui força més. I amb això confiem que les administracions i els propietaris forestals ens ajudin.
En això, la sequera pot tenir alguna afectació?
Sí, evidentment. La sequera, sobretot el que ens està influint en els períodes de seca, és les dificultats per extreure els volums que necessitem. És a dir, quan més sequera, més dificultat. De totes maneres, és conegut que el Kerkosuber, l'alzina surera, és dels arbres que millor s'adapten als temes de sequera, comparat amb els altres entorns. Però sí que és veritat que el que fan és que l'arbre fa creix més lentament i té més dificultats. Per tant, bueno, tenim una certa manca de matèria primera per temes de climatologia que es podrien compensar si la gestió del bosc creixés, que és el que estem reivindicant, que el bosc se gestioni més.
També li volia preguntar pel tema si les exportacions, que no sé, també si em pot explicar, em pot dir donar la xifra del percentatge del suro que ara mateix es produeix a Catalunya i s'exporta, però si conflictes internacionals que afecten les exportacions, doncs si els fan patir també.
Bueno, el món de l'empresa és sempre un constant visionar problemes a venir i, per tant, intentar anticipar-se. Nosaltres els percentatges que tenim sobre els mercats mundials són els que són. Catalunya, que la importància que té, som un partner important en el mercat, però sempre hi ha espai per continuar progressant en nous mercats o inclús intentant agafar més quota de mercats tradicionals. Però no ens preocupa excessivament aquest tema. Ens preocupa molt més el tema de la matèria primera, ens preocupa molt més el tema de la manca de competitivitat per costos excessius que tenim en aquest país comparat amb altres, i no pas el tema del sortir al mercat. Catalunya és coneguda arreu dels mercats per ser els taps d'una qualitat excel·lent, amb un nivell d'exigència i d'inversions en temes qualitatives brutal, absolutament brutal. I això vol dir que, bueno, avui en dia, per exemple, les plantilles de les empreses gregues està ple d'anòlegs per entendre precisament el nostre client, per entendre el nostre partner. No preocupen els temes del mercat d'una manera més enllà del que és normal. No? Mm-hmm. Evidentment, has d'assolir quotes de mercat, has d'assolir els millors clients possibles, no qualsevol client val, perquè clients de baixa gamma o de compra de productes sense marge no té sentit pel futur. Per tant, són les qüestions habituals d'empresa. Jo crec que les qüestions més estructurals són les que ens han de preocupar, les qüestions de bosc, les qüestions de tenir matèria prima, i la resta és un tema de batallar cada dia com tothom.
Doncs hem parlat amb el president de l'Associació d'Empresaris Surers de Catalunya, el senyor Joan Puig, sobre aquest estudi valor socioeconòmic i valor ambiental de la indústria surera catalana i sobre la realitat d'aquesta indústria, que, per cert, aquest dissabte el Museu del Suro celebra els 50 anys, també un espai important per divulgar la importància del suro, no?
Absolutament sí, absolutament sí. Jo penso que al llarg dels últims anys el Museu del Suro ha fet una feina excel·lent. En aquests moments tenim unes infraestructures importantíssimes, només cal anar a visitar el museu per prendre consciència de que l'administració està al costat nostre i de que la difusió i la pedagogia que es pugui fer a través d'un museu actiu i interactiu com és el Museu del Suro és important. No? Nosaltres estem molt orgullosos del Museu del Suro, de la feina que fan els seus responsables, i sempre, evidentment, exigim que això s'ha de difondre, quan més se sàpiga fora millor. Quan més bodegues vinguin a veure el Museu del Suro i entenguin el que hi ha darrere d'un tap, doncs millor. Però jo crec que tots estem en aquesta dinàmica i tots estem per la finalitat de tenir visibilitat en els mercats internacionals a través de la cultura, a través de la sensibilitat que un museu pot oferir.
Joan Puig, president de l'ECOR, gràcies per passar pel supermatí, que tingui molt bon dia.
Gràcies a vosaltres per la vostra atenció. Gràcies.
Els dimarts al Supermatí és dia de parlar de tecnologia i oci digital i per fer-ho ens acompanya en Martí Seguer. Hola, bon dia.
Hola, bon dia.
Comencem parlant d'un ciberatac que va patir AeroEuropa aquesta setmana.
Doncs sí, és un ciberatac molt greu on van quedar exposades les dades bancàries dels clients. Així, l'aerolínia recomanava als seus clients afectats cancel·lar les targetes que s'hagin fet servir per comprar els bitllets. I segons informen fons de la companyia, l'atac hauria permès l'extracció de dades de targetes de crèdit, tot i que no tenen constància que la filtració hagi permès als hackers cometre cap altre frau, de moment.
Bueno, sí, però déu-n'hi-do, que tinguin les dades de la teva targeta de crèdit. Mira, la meva targeta de crèdit, si tu vols, gaire cosa no podran gastar. Però entenc que la gent que va a AeroEuropa, que no és una aerolínia de low cost, potser pot fer gasto.
Sí, però a part et poden fer altres coses tenint aquestes dades. No només és un robatori, sinó que et poden enganyar amb altres coses.
Ja. Yeah.
Tipo dir-te que soc al banc tal, perquè aquesta informació la tenen.
Clar.
Entra aquí, que se t'ha bloquejat la targeta, per exemple. Et poden enganyar, no? I tu entraràs allà i ja tindran les dades d'accés al teu banc, per exemple.
Clar.
I potser no és la targeta, però al banc potser sí que tens més diners que la targeta.
Clar.
Doncs mira, això és una de les coses que també poden passar.
Però ho han pogut bloquejar o no?
Sí, de fet, AeroEuropa afirma que ha aconseguit bloquejar la bretxa de seguretat i prevenir més filtracions de dades i per ara els seus sistemes funcionen amb normalitat. De totes maneres, l'aerolínia s'ha volgut curar en salut i ha notificat a tots els bancs i els clients afectats amb un correu electrònic on donar les recomanacions que bàsicament són anul·leu les targetes de crèdit.
Exacte, o sigui, si algú que ens està escoltant ha viatjat en els últims 5 anys, deies, amb Air Europa?
Sí, sí.
5 anys, ha hagut de rebre un correu dient, ei, cancel·la la targeta de crèdit amb la que vas pagar això.
Correcte, sí, sí, sí.
Val. Si algú que, si ara esteu pensant si heu viatjat amb Air Europa o no, si no heu rebut el correu, reviseu, i si no,
poseu-vos
en contacte amb la companyia,
sí,
no?
Sí, davant el dubte... Sempre és millor cancel·lar, vull dir, no sé, de tant en tant cancel·lar les targetes no està de menys. Vull dir, si hi ha coses d'aquestes, escolta, més val anar tranquil. I el que et deia abans, que no només fan servir aquesta informació de les targetes de crèdit per fer pagaments, perquè moltes vegades demana la doble validació per fer el pagament, sinó per enganyar-te o fer-te spam, diguéssim, d'altres coses.
I aquí hi ha tot un mercat a la internet profunda, no? Això sí. De la dark web.
La dark web, doncs, mira totes aquestes dades que s'han robat, diguéssim, els hackers les posen a la venda, posen un paquet a la venda de, jo què sé, 10.000 números de targeta amb els seus noms, amb els bancs i amb, no sé, la informació que recullin. I això té un preu de sortida que pot anar molt car.
Clar.
Depèn de la informació que hi hagi.
S'ha d'anar molt en compte. Va, més coses. Sí. El cercador de Google prioritza les rutes de tren per davant dels vols en avió.
Sí, t'ho explico. Això és que Google vol fomentar la planificació dels viatges més sostenibles.
Mm-hmm.
I amb aquesta finalitat el cercador suggerirà als usuaris les rutes de tren quan busquin els vols. S'oferirà més enllà del temps de la durada, el preu i les emissions, perquè així doncs ho puguis comparar amb el que et costarien amb tren o lo ràpid que aniries amb tren i el preu i les emissions que generarien. Mm-hmm. Això ho han anunciat davant en l'esdeveniment que fan anualment de sostenibilitat els de Google.
Mm-hmm.
I això vol minimitzar l'impacte dels viatges de llarga distància i es trobarà disponible pròximament. Això ho veurem aviat.
És que certament, segurament, per anar de Palafrugell a París,
sí,
per dir alguna cosa... L'altre dia ho pensava, i si no fos pel cost, que pots trobar un vol a París barat, però cada vegada menys,
sí,
potser surt més a compte anar amb tren.
En quant a la petjada de carboni,
temps,
seguríssim.
Però també amb temps, perquè des de Figueres són 5 hores.
Sí.
De Figueres a París, 5 hores, o de Girona a París, 5 sí, i mitja. Però clar, tu pensa que has de baixar a Barcelona, has d'aparcar el cotxe, has d'anar amb les 2 hores d'antelació, 3 fins i tot, per tant, sí, has d'arribar 2 hores abans a l'aeroport i has de sortir 2 hores abans de casa, ja són 4 hores. Més les 2 hores de vol, ja estem en 6 hores. Compte que de Palafrugell a Figueres, posa una hora, una mica més d'una hora, però no cal que vagis abans. I després vas a parar al centre de París.
Sí, 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 això és veritat.
És com l'exemple més paradigmàtic, eh?
Sí.
I potser és l'únic aplicable.
Podria ser.
Perquè després, sí, ciutats de dintre l'estat, ciutats de dintre l'estat, potser sí.
Sí,
també. Però tampoc no té per què, perquè intenta anar a Galícia en tren.
Ja, ja, sí. Però bueno, intentar anar a Madrid amb tren.
Amb tren molt millor.
Pas més bé amb AVE que amb avió,
en
no?
Amb tren, claríssimament,
clar,
sí.
Vull dir que, bueno, ja...
Doncs està bé que almenys hi hagi aquesta disponibilitat, no? Aquesta...
I que t'informi de quin cost té allò, no només econòmic, sinó cost impacte ambiental. Està realment bé.
Mm-hmm, i tant. Més notícies, a veure això. El circuit de Barcelona, el circuit de Fórmula 1, de motos, tal...
Sí.
Estrena les plaques solars públiques més grans de tot Catalunya.
Doncs sí, el circuit de Catalunya, de Barcelona-Catalunya, el de Montmeló, ha estrenat una nova instal·lació fotovoltaica d'autoconsum en el marc del congrés E-Mobility Experience, conformada per un total de 1.239 plaques solars.
Corai!
Que ocupen uns 2.710 metres quadrats.
Carai.
L'equipament s'ha convertit en la infraestructura d'energia solar de titularitat pública més gran de Catalunya. La nova instal·lació fotovoltaica, que ja es troba en funcionament, que es calcula que generarà un volum de 0,88 gigawatts hora anuals, una quantitat que correspon al 33% del que consumeix tot el circuit de Catalunya en un any.
És a dir, que una tercera part de tot el que consumeix el circuit acabarà sent d'energies renovables directes, no? Produïda allà mateix, cosa que és positiva. S'hauria d'intentar arribar al 100%, si fos el 100%. Bueno, sí. I després també cal comptar les emissions que genera el propi circuit com un espai on s'hi va contaminar.
Sí, això està. Sí. Bueno, és per compensar-ho una mica, això.
Sí, una mica, però no ho sé. Sí.
Bueno, en tot cas, endavant amb això. El que s'hi va fer el circuit de Catalunya, certament, bueno...
Potser seria tancar-lo, no?
Però bueno... Bueno, o fer-hi festivals de música,
també,
que també se n'infant. Bueno, total, que aquest projecte se suma als 1.600 megawatts d'energia renovable que de manera conjunta generen amb 90 projectes de dimensions similars a aquesta, i se suma a les 91.000 instal·lacions de consum fotovoltaic que ja tenim funcionant a Catalunya. Que
això no ho hem explicat aquests últims dies, ja que parlem de renovables, sí. Ja s'ha confirmat que al Golf de Roses instal·laran una primera prova d'aerogeneradors, de molins de vent, cap al 2026, em sembla que era la xifra.
Sí.
Per tant, bueno, a nivell tecnològic això també tindrà impacte, perquè bueno, transportar tota aquesta energia fins a... No sé on anirà a parar l'energia, però...
A terra, a Roses, Empuriabrava...
Ah,
vale,
no, sí, vull dir que no.
Una estació transformadora.
Que no anirà a parar a les Medes.
No, exacte.
No? Però, vull dir que va a terra. Però que a veure per qui l'aprofita aquesta energia, això és el que em referia.
Bueno, segur que la nostra xarxa elèctrica es reforçarà en aquest sentit, però clar, sí, tot té unes conseqüències, no? L'impacte visual serà fort.
Veurem si
a Amsterdam en tenen moltíssimes, el que passa que clar, és terreny construït al mar i diguéssim que no tenen més que sorra, diguéssim, i aigua. Nosaltres aquí tenim un patrimoni que no seria comparable al que fan a Amsterdam, que generen camps a dintre l'aigua i planten els molins en la barrera defensiva, diguéssim.
Si més no, serà la primera prova. Jo mira, t'he de confessar que ja tinc ganes que es provi, si més no que es provi.
Que es provi.
I si cal que es descarti, però si més no que es provi.
Molt bé.
I un últim titular, els cibercrims amb criptomonedes es disparen a Catalunya.
Doncs sí, els Mossos d'Esquadra van rebre un total de 3.500 denúncies relacionades amb estafes de criptomonedes durant el 22, una xifra que representa un increment del 30% respecte al 2021, i tot fa pensar que el 2023 es tancarà amb un nou increment d'un 30% més de delictes en aquest sentit. El crim cibernètic ha crescut de manera considerada, amb més de 60.000 casos registrats, i això representa això, un increment d'aquest 30%, el que no fa masses anys eren fets residuals, s'han convertit ja en un 12% dels casos que gestionen els Mossos d'Esquadra, i fins al punt de superar els furts com a delicte més important. Per tant, roben més diners de criptomonedes que físicament entrant a una casa o robant-los carteristes, per dir d'alguna manera. Per tant, és un delicte en auge. La majoria de les demandes són relacionades amb criptomonedes, que estan vinculades a estafes, a falses inversions, amb rescats monetaris a partir d'un hackeig que t'han fet a l'ordinador. Es tracta d'una tecnologia que es descarta per la seva encriptació i el seu ús fa que totes les dades desapareguin en els intermediaris d'internet i que, per tant, coses com... Per exemple, el Banc d'Espanya, doncs això no ho pot controlar. Aquestes operacions queden amagades, diguéssim.
És el crim perfecte, allò que
sí,
dèiem, no?
Queda tot amagat i buscar-ho, perseguir-ho, és realment, realment molt complicat.
Doncs caldrà que d'allò que perfeccionin les tècniques policials per poder-ho intentar...
Correcte.
Per poder intentar resoldre-ho.
I que nosaltres extremem també el que et deia, la seguretat, amb targetes, amb la doble verificació dels pagaments. Totes les mesures que ens proposi el banc són poques per combatre això, i sobretot no poseu les vostres dades bancàries en llocs que veieu estranys o que no us mereixin la confiança.
Molt bé, Martí Seguer, gràcies.
Molt bé.
Que vagi bé.
Adéu, bon dia.
Adéu.
si habitualment veieu que aquesta sintonia del final li costa entrar, és que hi ha un problema amb la sintonia i el programa es queda penjat, eh? No penseu que, és, que ens quedem adormits nosaltres, és el programa que s'ha quedat adormit. Anirem acabant el supermatí fent un últim repàs a la previsió del temps, en aquest cas amb en Marc Vilà.
Esperem una jornada de dimarts amb poc protagonisme del sol, un dia que serà molt ennuvolat però sense risc de pluja. I és que avui la temperatura a la comarca podrà baixar ben bé entre 3 i 5 graus, tant la mínima com la màxima. Així doncs, les temperatures que esperem seran més fresques que ahir dilluns. Ens mourem entre els 10 mínims i els 23 màxims. L'ambient serà més fresc a l'espera d'una nova pujada de temperatures de cara a demà.
Doncs el supermatí torna demà a les 8 del matí, ja ho sabeu, a Ràdio Palafrugell, Ràdio Capital i en emissió també amb Ràdio Bisbal. Gràcies a tothom que ens ha escoltat i a tothom que ha fet possible aquest programa i, com dèiem, tornem demà a les 8 del matí. Que tingueu molt bon dia.